Ràdio Calella amb la quinzena solidària de la nostra ciutat en aquests 15 dies on a la nostra ciutat, a Calella, es parla de solidaritat, es parla de les entitats que treballen en projectes solidaris, que treballen i que expliquem el seu dia a dia. Doncs Ràdio Calella s'hi afegeix i una de les activitats concretes que fem des de l'emissora és una taula rodona per parlar, sobretot avui, molt especialment del que és el lema d'aquesta quinzena solidària. Es diu Benvinguts Refugiats, i nosaltres avui el que volem fer, doncs, és parlar d'aquesta situació de crisi humanitària, de la situació que viuen milers de refugiats que fugen de Síria, que volen entrar a les portes d'Europa i que es troben, doncs, en una situació, la veritat és que molt complicada. Volem intentar avui amb una taula rodona amb diversos convidats que ara els presentaré, intentar desgranar què està passant, a veure si entre tots podem intentar treure l'entrellat. La solució és evident que segur que no la trobarem, però si més no en parlarem, a veure si a mà de tots podem fer-hi alguna cosa, perquè la situació és prou greu i per això la quinzena solidària ja ha dedicat el seu lema d'aquest any. Anem a saludar els convidats que tenim aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Calella. En primer lloc saludem a l'Abdul Karim Al-Karam, que és periodista nascut a Síria, exrefugiat polític que viu aquí a la ciutat de Calella. Karim, què tal, com anem?
Bona tarda.
Bona tarda. També tenim nosaltres el Ghassan, que és responsable de Política i Cohesió Social i el Món Àrab de Comissions Obreres.
Ghassan Saliba.
Ghassan, perfecte. I també tenim l'Edu Millán, que és membre de la Iniciativa Ciutadana Calella pels Refugiats. Molt benvingut.
Bona tarda.
També amb nosaltres ens acompanya l'Andrés Marí, que és membre del Consell Municipal de Solidaritat. Andrés, benvingut també.
Molt bé, gràcies.
I també tenim la Cindy Rando, que és la regidora adjunta a l'Alcaldia de Solidaritat i de Cooperació. Cindy, benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
Doncs amb ells desgranarem una miqueta, com dèiem, totes aquestes qüestions que tenen a veure amb aquesta crisi humanitària dels refugiats. El primer que volem fer per això és contactar amb Òscar Camps, que és activista i director de l'ONG Proactiva Open Arms, que també ha estat català de l'any. Estem a punt d'intentar contactar amb ell. Serà de les primeres coses que farem aquí a la taula rodona, però abans, mentre estem en condicions de poder-lo saludar, comencem a parlar una mica entre nosaltres de què està passant. Expliqueu-me vosaltres, que doncs, sou gent que us moveu amb la solidaritat, que sou activistes, el Karim, que també doncs, va néixer a Síria i que doncs, és exrefugiat. Què està passant? En quins moments ens trobem? És a dir, com està la situació ara mateix? Qui vulgui. Karim. Tú que es...
sobre mi historia,
sí.
El año 2000 yo a Calella directamente de Ucrania, porque tenía en Ucrania un trabajo como corresponsal de la televisión y radio Siria en Ucrania. Detrás de al morir del ex presidente de Siria, Hafez al-Assad, en junio del año 2000, un canal ucraniano pidió una entrevista sobre mi opinión propia para el futuro de Siria detrás del morir del presidente. Y yo, sinceramente, yo digo que la época del presidente Hafez al-Assad, una época muy buena sobre el tema del estable político que, porque como mucha gente creo que posible no saben o saben que los años 20 y 30 Siria tenía muchos golpes militares, pero la época del presidente Hafez al-Assad, entonces prácticamente Siria tenía un estable político durante 30 años más o menos. Y sobre el tema yo digo que es mi propia opinión sobre el tema de la economía, el nivel del pueblo, entonces un poquito mejor, pero sobre el tema de la libertad de prensa y la democracia no hay ningún cambio.
Ajá.
Y después 24 horas, recibió una llamada de la embajada de Siria en Moscú y dicen que tengo que ir a Moscú urgente para hablar con el responsable de la embajada. Yo pensaba que el embajador está contento, que yo digo que Siria tenía un estable, una época buena de sobre la convivencia entre los musulmanes y cristianos, porque era Siria es un país ejemplo en el mundo árabe sobre el tema de
pero no estaba contento.
Pero la resulta que ellos enfadan porque sobre el tema que yo digo que no, sobre el tema de la libertad y la prensa y la opinión de los periodistas, no hay ningún cambio, ningún cambio sobre la democracia. Uf. Y entonces piden que. Entonces, mira, tú tienes última oportunidad de 33 días. Dentro de 3 días tienes que pedir otra entrevista en el mismo canal ucraniano y tienes que decir que no es un error, que el traductor cabujado y yo no quería hacer eso, que al revés, que ahora tenemos muchos cambio muy 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 bueno sobre el tema de, yo digo, lo siento mucho, yo no soy tonto y yo no soy un niño de 5 años. Yo no hace falta ni 3 días y ni 3 meses. Yo no quiero cambiar nada, es mis palabras y especialmente es mi propia opinión.
Claro.
Vale, entonces sacaron entonces el pasaporte sirio y el carnet de acreditación como corresponsal en Ucrania. Y a partir entonces de hoy, tú no eres nadie. No tienes ni nacionalidad de Siria y no tienes ningún cargo como corresponsal o como periodista. Vale, entonces ya está. Y claro, he recibido muchas amenazas que en caso que cuando vuelves a Siria, directamente claro que tengo que ir al... ¿cómo se llama? Policía secreta y otras cosas para hablar. Y posible vuelves otra vez a la cárcel, porque cuando en la época del servicio militar en Siria también tenía 2-3 veces de la cárcel. El motivo principal que en la época del servicio militar, que yo no tenía derecho para casarse con una rusa. Y en el mismo momento el ex primer ministro de Siria, su mujer era de Suecia. Yo digo, yo no entiendo nada. ¿Cómo el primer ministro de Siria
puede y yo no?
Que tiene cargo, tiene, sabes, todos los secretos prácticamente del gobierno. Y yo soy un periodista que estudiaba en la época del servicio militar y por casarse con una mujer rusa, entonces tengo que ir a la cárcel. Yo digo que entonces, y en el mismo tiempo, en esa época, entonces los radicales ucranianos en Ucrania, donde vivía con mi mujer, en el oeste de Ucrania, al lado de la frontera con Polonia, los radicales, entonces, porque mi mujer era rusa, pero nació en Ucrania. Entonces, he recibido amenazas de los radicales que tenéis que marchar de Ucrania para los ucranianos, los rusos y los extranjeros no tienen. Y está, entonces, llegó a Cataluña y pidió como refugiado político, uh-huh. y detrás ahora, gracias a Dios, yo vivo con mi familia en paz, uh-huh. gracias a Cataluña y gracias al Servicio Social de Calella, que ha recibido muchas ayudas uh-huh. y del Ayuntamiento de Calella.
Doncs ens ha anat molt bé que ens expliqués tot això per començar, perquè així també ja sabem més la història de Síria, la història d'aquest país, que moltes vegades no la coneixem prou, i quan parlem d'aquest cas, d'aquesta crisi humanitària, ens convé, sobretot, contextualitzar i posar-nos en antecedents. Ara sí que podem saludar l'Òscar Camps, que és activista i director de l'ONG Proactiva Open Arms, a més, català de l'any, que el tenim en línia a l'altre costat del fil telefònic. Òscar, molt bona tarda, benvingut a aquesta taula rodona de la quinzena solidària de Calella. Òscar, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, doncs, en aquesta taula rodona de la quinzena solidària de Calella, intentant treure una mica l'entrellat, o si més no, parlar de què està passant en aquesta zona del planeta amb aquestes persones que, doncs, les anomenem refugiats sirians. Òscar, explica'ns, sisplau, ens interessa molt la teva experiència des de l'ONG Proactiva Open Arms, ajudant sobre el terreny en aquestes persones. Explica'ns exactament què és el que està passant, amb quines dificultats o amb quines situacions es troba aquesta gent que fuig de Síria.
Doncs realment nosaltres hem pogut copsar en tot aquest temps el que teníem, que és la gent que fuig directament de la guerra i després d'estar amb aquest impàs a Turquia, un país que tampoc és que els aculli amb excessiva hospitalitat, doncs busquen el salt cap a Europa, busquen marxar, busquen un lloc segur, busquen el que hem pogut veure, i en 8 mesos s'han corregut a moltíssims. Hem pogut atendre quasi a 140.000 que els hem ajudat a desembarcar, i hem pogut compartir amb ells uns minuts, no? I en aquests minuts hem pogut saber el que els està passant, no? el que passa a l'altra banda de Turquia. No és gens d'agrair. Estan sota control d'unes màfies que s'aprofiten de la situació. Hi ha una indústria, evidentment, que és la indústria del refugiat, que suporta tot aquest moviment de 800.000 persones que han passat des de Turquia a Grècia, no? Uh-huh. Imagina't com en quina situació es troben, no? Fugen d'una guerra i estan en un país que els acull amb la intenció de quedar-se amb el que tenen, no? amb tot el que porten. I de fet, s'han d'entregar unes màfies perquè Europa és incapaç d'obrir les fronteres per terra, és incapaç d'acceptar la sol·licitud de refugi de forma legal, de forma com s'hauria de fer, no? D'una forma sense risc, segura. I bé, aquesta és la situació.
Uh-huh. I exacte, en aquests moments, és a dir, en quines situacions físiques ja podríem dir, es troben, i emocionals també, és a dir, el tracte que reben és aquest que ens has explicat, Òscar, però exactament des de la vostra ONG, què és el que feu sobre el terreny, com podeu ajudar, de quina manera intenteu que es desencalli una mica la situació de patiment d'aquestes persones?
Bé, home, fugen de la desesperació. Nosaltres els hem rebut completament amb una estació crítica. Anímicament estan molt tocats, han deixat la família, ho han abandonat tot, en alguns dels casos han perdut part de la seva família i els hi queden els nens o algun parent que tenen per Europa, no? que tenen a prop, que poden anar a buscar-lo, no? En moltes ocasions ens diuen, ens demanen, els preguntes on vas, quina és la teva intenció, perquè en principi tots volien anar a Alemanya, però qui més no, tenia algun conegut, algun parent, algun veí, algun amic que l'estava esperant. Uh-huh. I anaven a cercar aquesta ajuda, no? per poder refer la seva vida. És evident que el conflicte els ha mogut, no és una fugida econòmica, no és la recerca d'una situació, d'un estatus econòmic millor. No són ni danys econòmics, no? ni aquesta és la seva intenció, no? Perquè quan parles amb ells, diuen només volem pau, no? Uh-huh. Volem un lloc on els meus fills puguin viure, no? puguin evolucionar, puguin fer en pau i tranquil·litat. Mm-hmm. És el que és el denominador comú, no?, de tot el que fem.
I en quina situació estan de la manera de viure? Sabem també que algunes persones s'han trobat amb problemes a l'hora, evidentment, de creuar el mar, de ser lligats amb brides a l'arribar. Realment, fins a quin punt de dramàtica és la situació, Òscar?
Bé, ara en aquests moments, de fet, Europa ja s'ha ocupat de posar els recursos que no havia posat per fer el suport humanitari, per fer la recerca i per garantir la seguretat, no els havia posat, però ara els ha posat per impedir que creuin i per deportar els que considera. Doncs ara és molt difícil que arriben amb molt pocs, molt poquets diaris, però uns mesos enrere els rebíem a milers a la costa de Lesbos, i els rebíem milers voluntaris, no? Sense recursos, sense que hi hagués cap presència de ninguna administració i sense que hi hagués grans ONGs amb recursos per poder-los atendre. Per tant, la situació era més que dramàtica, no? I era dramàtica per ells i desconcertant per tots els cooperants, que dèiem com estàvem nosaltres atenent a milers de persones que arribaven cada dia, no a centenars, no, milers, que arribaven cada dia molls, alguns d'ells amb hipotèrmia, altres tenien símptomes de deshidratació, malnutrits, perquè ho estan passant malament a l'altra banda, en aquest país que denominem segur, igual feia dies que es tenien amagats als boscos. Aprofitant el moment per fer el salt de les embarcacions, vull dir que hem trobat a combatents, excombatents, a ferits, a vídues, en fi, a tot tipus de persones que fugen d'un malson d'una guerra.
Sí, sí. Per tant, això passava fa uns mesos, ara ens comentes, Òscar, que això no és així, però no sé si atrevir-nos a dir que la situació està millor.
Millor.
És a dir,
ara no la coneixem, la situació.
Exacte. Ara no se sap, en aquest moment no podeu actuar de la manera que actuàveu.
Ara en aquests moments no sabem el que està passant. Ara en aquests moments sabem que tenim detinguts en camps de detenció uns quants, que estan a expenses de ser deportats. Això per una banda. Per l'altra banda, tenim els que estan a Turquia amb intenció de creuar, però tampoc ho veuen clar perquè la situació ara és molt complexa. Ara hi ha recursos per evitar-ho. Per tant, hi ha desplaçaments de població que busquen rescatar altres rutes que havien sigut descartades per la seva perillositat i per la seva dificultat. Rutes del contrabando ara estan tornant a ser utilitzades. Ens estan sorprenent, creuant per llocs que no ens esperàvem. I de fet, avui les notícies ja ho deien, que hi ha 800.000 persones a Líbia pendents de creuar a Europa, no? O sigui que lluny d'amagar refugiats sota la sombra, que és el que ha intentat fer Europa, doncs no és una solució, i això ho tenim clar i ho sabem.
I per últim, Òscar, quina pot ser la solució? Com ho veieu des de Proactiva?
Nosaltres no som ni juristes ni polítics, no? Nosaltres el que fem és intentar que la xifra d'ofegats no augmenti, no? I modestament fem tot el que els nostres recursos ens permeten, i és ajudar els que arriben i garantir aquesta zona que Europa ha convertit com zona de pas, que són 10 quilòmetres d'aigua, i intentar-la convertir com a segura, perquè ja sabem que el Mediterrani és la frontera més mortífera del planeta en aquests moments, lamentablement.
Sí, sí.
I està fet de forma premeditada, no? I per tant, ara estem preparant el projecte per moure'ns una mica cap a les costes de Líbia, que és on últimament han mort quasi 1.000 persones en pocs dies, en una setmana. I intentarem anar allà, veure el que passa, ajudar amb la mesura que puguem i denunciar el que veiem, no? Que no s'ajusta als drets humans ni el que hauria de ser el conveni zones de seguretat marítima. I ens preocupa moltíssim el que faríem, doncs aturar la guerra, aturar les guerres interessades, aquestes guerres d'energia.
Òscar Camps, activista i director de l'ONG Proactiva Open Arms, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona en aquesta taula rodona que Ràdio Calella dedica a la quinzena solidària de la ciutat de Calella per parlar de la crisi dels refugiats.
vosaltres i perdoneu el soroll, però he hagut d'improvisar perquè en aquesta tocada no la tenia prevista i he tingut que improvisar una mica, perdoneu les molestes, però he tingut que solucionar.
Doncs encara amb més motiu d'agraïment per haver-ho pogut solucionar i haver-nos pogut atendre aquesta estoneta aquí a la taula rodona, que ha sigut molt interessant el seu testimoni. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, bona tarda.
Doncs fem una petita pausa i de seguida continuem en aquesta taula rodona reflexionant sobre aquestes paraules i tota la situació que ens ha explicat fins ara Òscar Camps, activista de Proactiva Open Arms. Doncs continuem en aquesta taula rodona dedicada a la quinzena solidària de Calella i a la crisi humanitària dels refugiats sirians. Hem escoltat ara abans d'aquesta pausa a Òscar Camps, també havíem començat a parlar ja aquí a la taula rodona de què està passant. Hem tingut també el Karim, que ens ha explicat la seva història, i seguirem parlant també amb ell. Però vaja, reflexionem una miqueta, parlem de com està la situació. Per exemple, Andrés Marí, membre del Consell Municipal de Solidaritat, com ho veu, com ho veu tot plegat, què li sembla la situació que ja hem començat a comentar i que té a veure amb aquestes persones que fugen de Síria i que no troben refugi?
Molt bé, gràcies. Bueno, primero me llama l'atención y me agrada que el Óscar haya mencionado que un poco la situación se traslada ahora a Libia. Y de alguna manera los que vienen de Libia vienen del hambre, y es una guerra que ya la teníamos desde hace mucho tiempo y se estaba ignorando, o no había un interés porque explotara esa guerra en Europa, como ha explotado esta guerra de los refugiados, y ya no solamente sirios, sino afganos, iraquíes, somalíes, o sea, de una serie de países que están en una guerra fruto de unos intereses que a veces se nos hacen muy complejos y muy complicados conocerlos todos. Pero sí vemos, o por lo menos yo siento, muchas veces la aplicación de dobles raseros en la utilización de la guerra, de la democracia, de los derechos humanos. Y el testimonio del Karim me ha servido mucho de ejemplo para pensar esto, porque él se ha visto, según ha comentado hoy, en dos situaciones muy parecidas, tanto con respecto a Siria como con respecto a Ucrania. Y ya sabemos la posición que tomó Europa con respecto a Ucrania y no con respecto a Siria. O sea que veo mucho doble rasero en la utilización de esto. Y sabemos que la democracia, pues en los distintos países, tienen sus procesos, tienen sus diferencias, no son iguales en todos los países. La estamos viendo cómo se está aplicando en Turquía. Pero claro, Turquía pues es como parte de la democracia, entre cometas, aceptada. No así las otras. Y en esto, claro, pues resulta difícil cualquier situación, y sobre todo entender cualquier situación. Pero ante esta situación terrible que tenemos ante los refugiados de cualquier país que estén arribando a Europa, ya sea de Irak, de Siria, de Afganistán, de Somalia o de Libia, y sea cual sea el interés que haya en que esto explote en Europa, a Europa y a los europeos no les queda otra alternativa que enfrentar un problema del cual Europa ha sido parte para crear estos problemas. Y ahora son personas, niños, mujeres, hombres, ancianos, seres humanos, los que están pasando esta situación, y ahora hay que resolverla. Hay que ayudar a resolverla, y todos somos responsables de una u otra forma.
Aquesta situació és el que ha fet que Calella neixi aquesta entitat, Calella pels refugiats, Edu, que també m'agradaria que ens analitzessis una miqueta això que hem estat comentant ara, el fet d'aquesta situació. Això és una miqueta el que us ha mogut a intentar organitzar-vos.
Correcte, sí, realment la nostra plataforma neix arran d'una iniciativa popular, perquè creiem que hi ha un sentiment popular de solidaritat cap als refugiats davant de la injustícia que estan patint. Creiem que realment la solució no es produeix perquè hi ha una manca de voluntat respecte a les institucions i els governs. Jo crec que es podria col·laborar des de diferents àmbits. Per exemple, jo crec que aquesta situació reflexa que hi ha grans potències en el món que es creuen amb el dret d'intervindre en altres països amb el pretext de que volen instaurar una democràcia o d'enderrocar governs tirànics o que no són de la seva, corrent, però tal com dic, jo crec que això el que realment mostra és que no es mouran si no hi ha un interès que, econòmic o, bueno, sí, al cap i a la fi jo crec que tot acaba derivant en un interès econòmic. I per això mateix no s'ha intervingut a Síria amb l'objectiu de buscar una solució i d'aturar la guerra. Perquè en el cas d'Iraq no van tindre problema en intervindre, encara que tampoc va ser una solució, perquè avui en dia Iraq és un país desestructurat i que arruïnat, no? Però bueno, al cap i a la fi vull dir això, no? que quan ells volen intervindre, quan hi ha un interès real per ells intervenen, però està clar que la pau per ells no és un interès.
Sí, sens dubte, quan ens trobem en situacions així costa que intentem trobar-hi una solució. Encara intentant doncs, explicar una mica com està la situació, podem aportar un nou testimoni en aquesta taula rodona, que és el Quim Fàbregas, activista doncs, de Calella, que es va poder desplaçar 3 dies en la zona d'Idomeni, en aquest cas va anar a Grècia, a la zona d'Idomeni, i podem escoltar un petit fragment de l'entrevista que li van fer i ens explica com va veure ell, en aquest cas, doncs, la situació en els camps, en el camp de refugiats de d'Idomeni, sembla que a veure si ho podem escoltar.
Quan veus de primera mà totes aquestes vivències, sobretot la quantitat de nens que estan sols, que han tingut que separar-se de la família, per sort hi ha bastanta solidaritat, tot i que hi ha moltes ètnies, des de palestins fins a siris, fins a kurds, són ètnies, lògicament hi ha algun problema també entre ells, són 12.000 persones que estan posats en allà, comencen ara els nens a tenir polls, tenen sarna, començarà a fer calor, hi ha aigües tancada dels serveis, dels lavabos, bueno, molt complicat tot, no? Llavors ara ens han comentat també que d'aquí un parell de mesos volen fer campaments militars, que a partir d'aquí el voluntariat no podrà accedir, que sembla una mica com si retrocedéssim al segle XIX, no? A l'època de Hitler, a l'època de Franco, no? Sí. Quan estàs al camp d'Idomeni, doncs t'adones compte que la crueltat de la humanitat, no? I que no n'aprenem, no? Llavors et quedes bastant fotut.
Les paraules de Quim Fàbregas, activista que doncs, es va desplaçar amb la seva ONG ètnica solidària cap a la zona d'Idomeni i ara comentava aquests conflictes que també hi ha doncs, de diverses ètnies a Gazan, això com a expert en el món àrab, clar, aquesta situació també és una situació que s'afegeix en aquesta problemàtica, evidentment, no? Aquestes disputes o rivalitats entre persones.
Ja, però crec que els conflictes no són entre els pobles, sinó perquè la paraula ètnic ja em dona una mica d'escalofrío.
Sí? No,
jo parlo de pobles. I jo crec que el problema no està entre el poble palestí o el poble sirià o el poble kurd, sinó la repressió o l'agressió contra aquests pobles. El poble palestí sí que hi ha 5 milions de refugiats des de l'any 48 i està refugiat i no s'ha solucionat el tema. El poble kurd sí que està reprimit per l'estat de Turquia i fugint segurament perquè hi ha situacions de guerra. A mi em preocupa el que ha dit Òscar en el sentit del tema de Líbia, sí? De les 800.000. I entrem en una fase pitjor de lo que el tema de Turquia i Unió Europea, perquè Líbia és un país en situació de guerra ja, per culpa també d'una intervenció que ha fet l'OTAN, ha deixat el país ingovernable, amb una guerra també que està en diferents fraccions. I em preocupa en el sentit també perquè hi ha una decisió de la Unió Europea de bombardejar els barcos que poden transportar persones des de Líbia a Europa. S'ha acordat un any o 2 anys i entrem en una fase, crec que encara pitjor de lo que està passant en la frontera entre Turquia i Grècia. I crec que iniciativas como el de café, el de la solidaria a nivel de Calea, las solidarias a nivel de Calea. Yo creo que ya de Maura no han sentido només que pueden hacer de ayuda humanitaria a los refugiados, sino de presionar para que haya una solución dialogada, una solución al conflicto de Siria como a los otros conflictos, y sobre todo prohibir la venta de armas a países que entran o apoyan o intervenen en altres països. Francia està amb la decoració del rei de... En fet, una decoració a un rei d'Aràbia Saudita, el rei Nayef. I es el venta de armas, está contenta con la venta de armas a Arabia Saudita en 24.000 millones de euros, a Kuwait no sé cuántas, a Qatar no sé cuántas, y todas estas armas terminan en el conflicto de Siria o en el conflicto de Yemen, que también es otra situación de conflicto que está olvidada. Y ya casi un millón de refugiados yemeníes que están o en países vecinos o desplazados del mateix país o han sortido fuera. Yo creo que hemos de trabajar para una solución política a todos los conflictos. Acabar con las guerras.
Edu.
Clar, jo crec que ens trobem també que les armes és el negoci legal més rentable del món. I jo crec que per justificar la producció d'armes és necessari que hi hagin guerres. I jo crec que a partir d'aquí no, també es pot entendre, no? Com a vegades no es fa absolutament res o lo suficient com per aturar les guerres, més aviat al contrari, no?
Sí, sí, és complicat, és realment molt, molt complicat. Ja buscar una solució dialogada, fer pressió, no sé si, Karim, si creus que una solució que parlar, sobretot des de la teva experiència, creus que el diàleg, parlar, desencalla alguna cosa?
Yo creo que en general la culpa, como el señor Ghassan dice, la culpa es la culpa en general de la OTAN, de los Estados Unidos y por más, lamentablemente, y los países de la Unión Europea, que todavía hacen lo que manda el Obama y su administración. Sobre el tema de Saudi Arabia y el Qatar y Kuwait, etcétera, es los países que nunca ni era ni ahora no tienen ningún tipo de la democracia. Piden que dicen que quieren trasladar o más mandar la democracia a Siria, pero es una mentira.
Cindy Rando, regidora, ara que parlem de la situació del diàleg, també ens comentava que políticament no sé fins a quin punt, i sobretot des d'un municipi, es pot fer alguna cosa, Cindy?
Bé, a veure, la veritat és que des de Calella estem molt lligats de mans, perquè no deixa de ser que nosaltres som un municipi, som les institucions més baixes que hi ha, i no tenim més recursos que els que l'Ajuntament ofereix, o bé que com la iniciativa ciutadana Calella pels Refugiats s'està movent. Podem anar a la Generalitat, però ens diran que l'Estat no deixa entrar ningú. Per tant, si l'Estat, que és la institució que tenim per sobre de nosaltres, no obre les portes, no podrem fer-hi res.
Podem escoltar també a Anna Surra, que la vam tenir aquí amb nosaltres a Ràdio Calella Televisió per fer una d'aquestes entrevistes que emetem durant aquesta quinzena solidària. Escoltarem tres fragments de l'entrevista que li vam poder fer. Tots tres els podem escoltar junts, perquè ella, doncs, hem intentat agafar tres fragments, doncs, on apunta diverses qüestions que poden ser comentables aquí en aquesta taula. El fet, doncs, de d'aquesta situació, no, en països propers, com també, per exemple, el Líban, com, com ella defineix el que és un refugiat i també doncs, els motius per als quals aquesta decisió no, no s'encalla. Anna Surra fins fa poc ha estat diputada al Congrés Espanyol a Madrid per part d'Esquerra Republicana i, a més, ella és nascuda a Uruguai i va ser refugiada, refugiada política, va passar per Xile, de Xile va passar a Panamà, un país de transició, i va venir a parar a Europa durant un temps fins que va poder tornar al seu país i ara viu aquí a Catalunya amb la seva família. Per tant, ella també té aquesta doncs, experiència de refugiada i de la seva conversa n'hem pogut extreure aquests fragments.
Uno cuando, primero no quiere salir de su país cuando hay problemas, quiere quedarse hasta el final. A veces las situaciones impiden eso o por, ya con situaciones extremas, hay que salir. Uno sale a los países más cercanos, porque su idea es volver en cuanto pueda a su propio país. Es lo que está pasando con los refugiados. Muchos dicen, ay, quieren venir tantos a Europa. Pero hay millones que están en los países limítrofes de Siria, que no están bien, pero ellos están más cerca de poder volver a Siria cuando la guerra esta la terminen, ¿no? Porque ese es el motivo de los refugiados, no es porque quieran venir a viajar, a pasear. Vienen porque hay guerra en su país, destruyen las casas, muere la gente, tienen que salir. Pero, por ejemplo, en el Líbano, que hay 3 millones de habitantes, tienen 1 millón de refugiados, porque es lo más cercano. Cuando nos fuimos a Europa, ahí sí, ya somos refugiados. En Bélgica yo estuve en principio refugiada, después me fui para Francia, que era donde estaban todos mis compañeros, y viví 10 años refugiada en Francia. Ahí empecé a vivir, pero ¿sabes cómo lo veía yo y lo explicaba? Como si yo estuviera en un ascensor. ¿Viste? Cuando vos, antes de llegar al ascensor, estás actuando. Llegás al ascensor y estás como viviendo, pero en espera, hasta que no llegues a tu piso, ¿no? Bueno, yo en Francia pasé como si estuviera en el ascensor. Otra compañera lo explicaba diciendo, yo voy como adentro de un coche y veo pasar el mundo y las cosas que me pasan fuera, claro, detrás del vidrio. Es una situación tremenda, ¿no? Sí. Por eso cuando algunos hablan y dicen pavadas sobre los refugiados, me dan ganas de matarlos, porque no saben lo que es el sentimiento de la persona en esa. Nadie viene a aprovecharse. No hay motivos más que políticos para no recibir a esta gente. Son motivos políticos. Piensan que van a perder una elección o qué sé yo. Se está fomentando el racismo en muchos países, como el racismo y los partidos xenófobos suben porque la crisis le echan la culpa a los que somos de otro lado, cuando no es así. La culpa la tienen los que manejan el dinero y dividen al mundo de esa manera, ¿no? Que uno sea más productivo que otro y la gente, porque las migraciones no siempre fueron hacia Europa, fueron también de Europa hacia otros lados, cuando acá había guerra, cuando acá había situaciones económicas malas, la hambruna y todo eso, y se iban para América Latina, para otros lados. Entonces, las migraciones nunca son siempre para el mismo lado. Eso depende de cómo se organiza el capital. Y bueno, entonces ese es el problema, no la gente que viaja para vivir, porque en definitiva, ¿qué quiere todo el mundo? Vivir tranquilamente y en paz con su familia, nada más, y trabajando. Lo mismo que quiere la demás gente que vive aquí. Sí, sí. O sea, no venimos ni a acaparar nada, ni a hacer nada. Venimos a vivir tranquilamente y en paz con nuestra familia.
El testimoni d'Anna Surra, que doncs, també l'hem pogut recollir en aquestes entrevistes que hem fet per aquesta quinzena solidària, que ha dit doncs, unes quantes coses que poden ser, com dèiem, comentables. Gazan, digues.
Jo estic totalment d'acord amb Anna Surra, la companya Anna Surra. El sentit, el tema, a part de la part de principi sobre el tema que sent una persona refugiada, sinó també en el tema del Líban, perquè jo soc originari del Líban. Uh-huh. I efectivament tenim prop d'un milió i mig de persones refugiades al Líban. Sí. És sobre una població de 4 milions, més mig milió de refugiats palestins. És com a Espanya poden entrar d'una cop 20 milions de persones o 25 milions de persones a Espanya. És el mateix que passa amb el Líban, perquè estem parlant del 30%, sí, sí, o del 40% de la població. El que sí que em preocupa, perquè estem parlant sempre de les persones que poden arribar, mm-hmm, refugiades, i no parlem de les persones refugiades que ja estan aquí. Sí. Tenim famílies refugiades que han arribat a Catalunya per vies diferents, que no és la via de la cota de la Unió Europea, sinó han fet la ruta de Síria fins al Marroc, del Marroc a Ceuta Melilla, de Ceuta Melilla a la península, y tener reconocido el estatus de refugiados como tener el permiso de protección internacional, pero no reciben la atención necesaria ni coordinada de parte de las administraciones, ni del gobierno central, ni de los municipios, ni de la Generalitat de Cataluña. Yo entiendo que una parte sí que es responsabilidad del gobierno central, sobre todo la parte relacionada amb el tema de la solicitud de asil, el tema de permiso de residencia, pero el tema social son competencia tanto del gobierno autonómico como de los gobiernos locales. Por eso yo creo que hay familias que necesitan ayuda y ya están aquí, familias refugiadas.
Digues, Edu.
Val, sí, jo crec que és molt important el que hi diu, i a part jo crec que també hem de pensar en les persones que no poden sortir del seu país, perquè també existeixen, o sigui, no és tan fàcil com agafar i marxar del país, perquè per ells suposa un esforç econòmic molt gran. Alguns d'ells han de, jo crec que pràcticament s'arruïnen per aconseguir arribar a Grècia, no?, a través de les màfies il·legals, que a sobre ho fan en unes condicions pèssimes. O sigui, arriben amb embarcacions que no ofereixen cap garantia, molts d'ells moren, tal com deia el company de Proactiva. I què hem de pensar en aquesta gent? O sigui, perquè és que molts d'ells no tenen recursos per
escapar. Treballant, en el Líban estem treballant, estem des de la Fundació Pau i Solidaritat en dos projectes d'ajuda a les persones refugiades sirianes que estan al Líban. Un tema de sanitari i altre és un projecte de formació sobre drets per a treballadors sirians al Líban.
Exacte, també hi ha projectes en aquest sentit. Sí. Karim, ara que comentava, sentíem Anna Surra parlant de com se sent un refugiat, o si més no, de com ella explicava la seva experiència, o com ella intentava explicar metafòricament com se sent un refugiat. Jo li volia preguntar, Karim, vostè ara, a hores d'ara, encara se sent refugiat?
Ahora
sí.
No, ahora yo no soy.
Ahora ya no.
Verdad, pero quiero decir una cosita para los emigrantes, para todos los emigrantes, que sisplau, no tengáis miedo. Estáis en el país más solidario en el mundo. Era extranjero. Aquí me han hecho sentirme como en casa, porque Cataluña tiene corazón más grande que su territorio.
Caram, que bonic, que bonic, unes boniques paraules, suposo que així ho sent, no, Karim? Aquí a la ciutat de Calella, que l'ha tractat amb els braços oberts.
I mucho ánimo y mucha paciencia.
Això convé. Regidora, una persona que agraeix a Catalunya, que agraeix, evidentment, a la ciutat de Calella, com doncs, el tracte que ha rebut ell personalment. Creu vostè que estem en una ciutat, doncs, evidentment, activa, solidària, acollidora, que rep a la gent amb els braços oberts?
Per suposat que sí, aquí a Calella ha sigut sempre un municipi amb tradició i solidària. Fa molts anys Calella va rebre refugiats de Kosovo, els quals, com bé ha dit l'Anna Surra, el refugiat surt i va al país més proper perquè vol tornar a casa seva. Els refugiats que van sortir de Kosovo van tornar a marxar. Els vam ajudar i després, un cop mig arreglat el problema, van tornar. Per tant, aquesta gent jo crec que els hem d'ajudar en el màxim, perquè no deixen de ser persones. Persones que, si jo no vull que a mi em facin una cosa, perquè els haig de permetre que ho facin els altres? I lligant una mica amb el que ha dit en Quim Fàbregas, ha comentat que en els camps de refugiats deixaran de permetre entre els voluntaris perquè els militaritzaran. Això crec que és un problema i molt greu.
Sí, sí, això va
comentar. On ha quedat la humanitat? Que facin o que utilitzin militars per solucionar aquest problema? On anem a parar? És que no...
Clar, que això impediria l'acció de voluntaris, que en definitiva són els únics que estan sobre el terreny i intentant solucionar les necessitats bàsiques d'aquesta gent, Edu.
Sí, crec que aquesta conversió dels camps de refugiats a camps militars forma part de l'acord entre la Unió Europea i Turquia. Jo crec que aquest acord demostra moltes coses. Una d'elles és que l'interès de la Unió Europea de cara als refugiats és apartar-los del focus mediàtic. Clar, ens trobem... No volen que surtin per el televisor, aquesta gent. Creuen, jo crec que és una manera de fer que deixin d'existir. És cert que a Síria hi ha una guerra civil molt greu, no? I que estem veient les conseqüències, però no és l'únic país, el Iemen també, no? També hi ha molta gent que arriba aquí sense ser siriana, no? Que gent iraquiana, d'Iran, no? Hi ha iemenis, no? D'Eritrea, no? Clar, d'aquests conflictes no se'n sap tant, no? Però el de Síria sí, per què? Perquè l'estem vivint, no? Ens està afectant a nosaltres, ens estem trobant que estan picant a la porta de la nostra casa, no? I podem triar o entre acollir a una gent que s'està morint o entre fotre'ls una patada i que tornin. Què és el que ha fet l'acord? És el que hem fet amb aquest acord entre la Unió Europea i Turquia, perquè Turquia és un país que no és cap garantia de seguretat pels refugiats. Amnistia Internacional ha documentat deportacions forçoses de sirians cap a Síria un altre cop. Els han obligat a tornar al seu país. I Turquia ha acceptat aquest tracte perquè per ell implica uns beneficis. Per exemple, un dels beneficis és que els turcs no necessitin visat per viatjar per Europa, i suposo que ells també pretenen que això faciliti l'entrada de Turquia a la Unió Europea. Realment, en cap moment aquest acord ha demostrat interès per vetllar per la seguretat ni per la vida dels refugiats. En absolut, al sí, contrari.
Sí. Si em permets, crec que aquest acord vulnera tots els drets humans.
També, això és un altre. Sí,
no respecta cap ni un, per tant...
Sí, hi ha molts drets internacionals que s'han trepitjat amb aquest acord, no? Bueno, amb aquest acord hi ha diferents actuacions, no? Per exemple, la declaració dels drets humans, no? Diu que una persona perseguida, no? Ha de ser acollida, no la pots tornar al seu país o ignorar-la. I no s'ha fet en cap moment, per desgràcia el cas d'en Karim és un cas aïllat.
Sí, sí. Abans de tancar aquest bloc d'anàlisi del que està passant i entrar amb les possibles solucions o possibles actuacions que es poden fer sobre el territori, tornar a escoltar de nou el Quim Fàbregas, tenim un nou fragment de la seva entrevista on ens explicava també doncs, una mica el que cau ja per intentar encavalcar aquest bloc amb el següent, com estan les necessitats de la gent d'Idomeni i una miqueta des del seu punt de vista què és ben bé el que cau que comencem a fer des d'Europa.
Jo crec que aquestes necessitats s'estan cobrint ja des de fa temps, no? La gent ja col·labora des de tota Europa, no? Allà per sort tot el voluntariat i totes les organitzacions ja estan a l'abast, no? Lògicament que falten un munt de coses. Jo crec que el que hem de fer suport entre tots és intentar que solucionar aquest problema, no? Suposo que és un somni de milers i milers de gent de tota part del món, no? Però aquí s'hauria de fer una força governamental, una força política, una força ja humanitària, no? De que es paressin les guerres, de que el primer món, bueno, que no sé si és el primer món o no, que, no sé, que hi hagués un sentit a la vida, no? Llavors, no sé, és molt difícil. Avui en dia ja tots tenen una mica de menjar, tots tenen necessitats, però jo crec que no serà el problema, no és el problema avui en dia perquè tot arriba, no? Està arribant les coses. Jo crec que s'ha de fer una força molt gran per poder dir que aquesta gent on es poden col·locar, no?
La situació que defineix d'aquesta manera Quim Fàbregas, activista calellenca, s'hi va desplaçar, on doncs, més o menys comentava que les necessitats bàsiques, gràcies a la ciutadania, sobretot això que quedi clar, que si els refugiats les poden tenir ara en aquests moments mínimament cobertes és gràcies als activistes que són sobre el terreny, però aquesta pressió que cal fer de cara doncs, a desencallar políticament la situació, moure les altes esferes, que són una miqueta les que encallen aquest procés, no, Edu?
Sí, correcte. Ara mateix estava pensant, si no fos per les ONGs i els voluntaris, no sé què hauria passat amb aquesta gent. És molt greu, això. És que si no hagués sigut per la ciutadania, que s'ha mogut a nivell voluntari, no, és que no vull pensar ni què hauria passat amb aquesta gent. Sort, que hi ha iniciatives populars que, bueno, des de les seves capacitats intenten ajudar, no? Perquè és que sí, no? És lamentable. Jo crec que és una qüestió de voluntat, perquè, com deia en Hassan, el Líban és un país amb 4 milions d'habitants, aproximadament un quart de la població són refugiats, clar. Potser molts viuen en condicions lamentables, però clar, és que quins mitjans poden tindre ja, comparats amb tota Europa, no? O a Jordània mateix, crec que fins fa poc a Jordània hi havia 4 vegades més que tots els refugiats que hi ha a Europa. És que és una qüestió de voluntat. A l'estat espanyol em sembla que en proporció és el país amb més habitatges buits a tota Europa, o sigui, els recursos existeixen, ara bé. És una mancança absoluta de voluntat per ajudar.
Doncs parlarem de les iniciatives ciutadanes, de les iniciatives polítiques, de tot el que es pot fer des d'aquí per intentar desbloquejar aquesta situació, després de fer una petita pausa i de seguida doncs reprenem aquesta taula rodona que Ràdio Calella dedica a la quinzena solidària de la ciutat, aquesta quinzena que porta com a lema Benvinguts refugiats. Entrem doncs en el tercer bloc d'aquesta taula rodona que Ràdio Calella dedica al lema de la quinzena solidària d'aquest any, aquesta crisi humanitària que està vivint el nostre planeta. És moment de parlar de solucions. No sé si les tenim o intentarem parlar de què és el que es pot fer, què és el que es pot fer des de la ciutadania, què és el que es pot fer des de les administracions, què convé que facin els ciutadans. Dediquem aquesta darrera part d'aquesta taula rodona per parlar d'això, de possibles solucions. Una d'elles, una d'aquestes solucions, és la que ha trobat Calella per als refugiats, Edu Millán, membre d'aquesta assemblea, d'aquesta iniciativa ciutadana. Explica'ns una miqueta quin és el vostre objectiu a través d'una campanya que s'ha començat a fer i que hem vist per aquests dies doncs, ja força gent per internet que es posa unes fotografies amb unes mans lligades amb brides. D'on ve això? Explica'ns aquesta iniciativa, Edu.
Correcte, aquesta campanya concreta el que pretén és conscienciar la població, no?, sobre la situació dels refugiats, no? Vam escollir l'acció de les brides perquè representa molt bé el maltractament que pateixen, ja que a Grècia, no?, bueno, i a la frontera amb Macedònia i a més llocs no pateixen aquests mètodes, no? És a dir, són emmanillats amb brides, no? És una acció que vam inventar nosaltres, això ja els hi fan a ells, no? Ara bé, també la nostra intenció és que aquesta acció serveixi com un mecanisme de pressió, no?, a les institucions, però està clar que per aconseguir això li hem de donar continuïtat. Malauradament, el sol fet de fer-te una foto i penjar-la i representar, no?, aquest maltractament no farà que cap institució es mogui, perquè si veient les imatges, si veient el cos, els cadàvers dels nens a les platges, no han fet res. Està clar, però bueno, treballem per això, eh? No és una campanya aïllada, no? El nostre projecte també pretén fer altres accions destinades a influenciar per tal de, bueno, de solucionar, sí, de solucionar el problema. Està clar que nosaltres no el solucionarem, no? Però jo crec que l'important és que cadascú aporti, no?, des de les seves capacitats.
Dius, nosaltres no ho solucionarem. Bé, intentar-ho, si més no, posar un granet de sorra,
això,
no? Entre tots, no? Entre tots intentar-ho solucionar. Si pensem que no ho solucionarà ningú, malament.
Bueno, entre tots, està clar, nosaltres sols no, però entre tots.
Aquesta campanya que comentaves, Edu, hi ha gent que hi ha donat suport, per exemple, el grup català Charango.
Correcte.
Doncs està intentant, sobretot esteu treballant moltíssim perquè arribi doncs a gent que pugui donar-hi més ressò, sobretot doncs així mediàtic, no?
Correcte, sí, nosaltres no tanquem les portes a ningú, pot participar qui vulgui, clar, la nostra intenció precisament era aquesta, que participés mentre més gent millor, és a dir, que un cop veiessin la fotografia, s'animessin a fer-la ells també i que la pengessin a les xarxes, i d'aquesta manera pues, esdevenir en un mecanisme de pressió i de conscienciació. Està clar, si va participar Charango, també l'organització Pallassos en Rebeldia, una altra plataforma pro-Palestina de Madrid, Ribes hacia Palestina, bueno,
mica en mica.
Sí,
mica en mica.
D'això es tracta, sí que vam de començar, però bueno, però la qüestió és seguir lluitant.
Perfecte. Doncs des d'aquí també queda explicada aquesta iniciativa una vegada més, perquè en aquesta quinzena solidària n'hem anat parlant i també des dels serveis informatius parlem d'aquestes campanyes i de les diferents accions, perquè també us vam veure per Sant Jordi amb una paradeta, és a dir, que us moveu, que us esteu començant a moure, i imagino que no quedarà aquí només amb aquesta campanya de les fotografies, imagino que potser teniu altres projectes també en ment.
Correcte, sí. Clar, la venda d'arròs de Sant Jordi precisament estava destinada a recaptar calés, no?, per poder destinar-los a organitzacions que treballin sobre el terreny, assistint als refugiats. Ara bé, també volem aportar des de diferents àmbits, no només en l'econòmic, ni tal com reflecteix la campanya, no, de conscienciació, la campanya de lliguem la Unió Europea, no? Amb això no obtindrem ni un duro, no? Precisament el que volem és donar a conèixer la situació i que la gent no se n'oblidi, perquè crec que a vegades, per desgràcia, això es normalitza. El primer cop t'impacta veure-ho pel televisió, però després ja és normal, com la fam en el tercer món, ja és normal. He nascut i sempre s'han estat morint de gana i no puc fer res per canviar-ho. Jo crec que hem d'intentar canviar aquesta mentalitat.
Des de les administracions, Cindy Rando, regidora, com es pot actuar, què és el que pot fer un govern municipal com el de Calella? No sé fins a quin punt té tota la disponibilitat, té tota la llibertat del món per poder decidir quines polítiques o quines accions aplicar a l'hora d'intentar actuar en situacions amb conflictes com és aquest.
Bé, no em vull reiterar, però com abans he comentat, realment l'Ajuntament es troba molt lligat de mans. No deixa de ser que és una qüestió autonòmica i per sobre estatal. Per tant, el que necessitem és que les altres esferes es despertin i diguin, ostres, aquest conflicte l'hem de solucionar, deixar entrar la gent, que puguem aportar el nostre granet de sorra, no només des de la iniciativa popular, que realment estem molt contents que hagi sorgit, perquè posa de relleu que Calella és una ciutat solidària. Però, clar, l'Ajuntament també vol fer moltes coses. El que no podem fer és anar allà, portar la gent aquí, perquè és que ens estem saltant tota la normativa i encara ens posaríem en més problemes. Llavors, clar, jo crec que la millor manera és que la ciutadania surti al carrer, surti, fem tots un crit ben fort, que se'ns escolti on calgui i que les altres esferes, el govern central, Europa, se n'adonin de que s'estan equivocant i, sisplau, ens deixin ajudar aquesta gent, perquè, torno a repetir, són gent que vindran però que voldran tornar al seu país quan aquest conflicte desgraciat que estan patint, que no deixa de ser un conflicte econòmic, com bé s'ha comentat, es pugui solucionar i llavors tornaran. I la veritat és que ens trobem molt limitats, perquè l'Ajuntament sí que pot oferir recursos, però no deixa de ser que no tenim més del que volem. I a part dels dos pisos i els 10.000 euros que hi hem destinat, aprofito per agrair a tota la gent que ha col·laborat o que s'ha posat en contacte amb nosaltres, oferint recursos de qualsevol tipus per ajudar quan vinguin aquestes famílies refugiades a Calella. I torno a dir moltíssimes gràcies, i també a la iniciativa de Calella per Refugiats, que no us ho he dit mai en persona, però de veritat l'Ajuntament està molt contenta de que us hàgiu reunit, trobat i aparegut per ajudar.
I Gassan, digues.
Sí, nosaltres crec que des del sindicat i des de la Fundació Pau i Solidaritat estem fent una campanya de sensibilització, primer en campanya en el sentit que la gent coneixen el que està passant en el tema de les conflictes a nivell d'Orient Mitjà, i ara estem en una campanya que acabarà segurament l'últim dia, que serà el 20 de juny, que és el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que serà, hi haurà una manifestació a Barcelona i en diferents ciutats d'Espanya, crec que a nivell europeu. I estem treballant amb famílies. Tenim diverses famílies sirianes que tenen estatus de refugiats però no troben ajuda ni de l'administració i de les entitats, tenen l'ajuda molt limitada. Doncs jo crec que està bé, la responsabilitat al final l'hotel, govern central, etc, però també jo crec que els ajuntaments tenen la responsabilitat, sobretot a nivell social, a nivell de recursos, a nivell social. I la gent, hi ha famílies refugiades de Síria, d'Ucrània també hi ha molts, i jo crec que els municipis poden ajudar a aquest nivell, poden intervenir, no esperar a que arriben les persones per la quota quan ja les persones estan aquí.
Si em permets,
i tant.
Penso que a Calella no hi ha cap d'aquest cas, però en el cas de que hi sigui, que vinguin, no, que no els hi denegarem l'ajuda,
o una sigui... de les demandes nostres com a sindicat és que hi hagi l'agència catalana per a les persones refugiades, que coordina el tema els municipis, coordina les entitats, el govern autònom, i amb pressupost per a fer coses. Ahora ya una comisión, un grupo comisión para las personas refugiadas de la Generalitat, pero no te cap competencia ni te cap presupuesto. Ha de haber una agencia con presupuesto que coordina y con los municipios, con las entidades, y así podemos spot. Si Barcelona no tiene capacidad, es pot passar la gent refugiada a altre municipi o tal. Jo crec que primer la coordinació que manca.
Una proposta, jo voldria que n'escoltessin una altra, a vostès i als nostres oients. Una proposta que hem pogut recollir en aquestes entrevistes que hem fet durant aquesta quinzena solidària i que les anem amatent, és una proposta que ens arriba des d'Acció Solidària Sense Fronteres. El seu president, Rafa Vallbert, ens comentava una idea. Diu: rumieu-vos-ho, perquè jo la solució la tinc molt clara i crec que ja sé quin és, i és aquesta que ara crec que podem escoltar.
En tota Europa, quants pobles hi ha? Pobles, com que deia, quants n'hi ha? Només que cada poble agafi una família, que això és un ajuntament que ho pot pagar, ja està solucionat el problema. No 40 famílies, 100, no, una família cada poble, una Calella, una Pineda, una Sant Pol, a Alemanya igual, a França igual, ja està solucionat el problema. Una família per poble. No és tan difícil, però el problema d'aquesta gent que ho està passant malament, amb mal temps, en tot, és que és senzill. Una família per poble, pensa tu, és anar allà, vinga, d'allà a Calella, una família, d'allà a Sant Pol, una família, i així, a cada poble una família. No en massa tots en un posto, no, una família. Si França, Itàlia, Espanya, Portugal, però si és immens, no fa perquè no hi ha voluntat de fer, no hi ha voluntat.
Una solució que deia el Rafa d'Acció Solidària Sense Fronteres, fins i tot ell mateix ens deia en aquesta entrevista: si jo mateix els vaig a buscar, la família que li toqui a Calella, que m'ho diguin, i jo hi vaig i els porto cap aquí. Això és tan fàcil.
Barcelona, no.
Sí, són a Barcelona. Això és tan fàcil?
Malauradament no. Ojalà poguéssim anar directament nosaltres a buscar-los i portar-los aquí, que ja estiguin. A més, no només torno a dir, no depèn de l'Ajuntament, sinó que a vegades voler és poder. L'Ajuntament de Calella, si vol, hi pot fer fins on te pugui. Però, com deia el Rafa, una família per poble, potser hi ha pobles que no volen. Malauradament, com deia l'Anna, la xenofòbia s'està tornant a activar massa i segurament hi haurà municipis que no vulguin rebre aquesta gent, però potser no seran una família per municipi, potser podríem fer dos famílies pels municipis que vulguem, va, però no és tan difícil, és molt difícil anar-los a buscar. No és tan fàcil.
No és tan fàcil, Casan? No és tan fàcil anar allà a agafar gent?
No, jo torno a dir que estan aquí.
Ja són aquí,
Ja estan aquí, famílies refugiades aquí.
I poden venir a la ciutat de Calella, per exemple?
Poden venir a Calella o a qualsevol municipi perquè no tenen cap ajuda i estan buscant. Això és el que estem fent des de comissions, intentant amb l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments per veure què possibilitat té, que tinguin alguna ajuda com persones refugiades.
Doncs ja ho sap, regidora, a Barcelona hi ha gent que té aquesta situació. Bé, sempre es pot iniciar un camí. El Quim Fornés també ens acompanya, de fet no havia intervingut fins ara, però aixeca la paraula, que també és de la Fundació Pau i Solidaritat, que també vol intervenir. Endavant.
De fet, el que el Gassan ho està publicitant en aquests moments és una cosa que veníem parlant ara quan veníem cap aquí i que us oferim a l'Ajuntament de Calella com el primer ajuntament amb el que nosaltres hi col·laborem, i el que aprofitem per donar les gràcies per la feina que fa, tant amb els nostres projectes com en general amb els projectes solidaris. La proposta concreta que us fem és que, si podeu, acolliu una família siriana que en aquests moments està a Barcelona, que té estatus de persona refugiada, per tant està en situació legal, però que està amb una davant i l'altra darrere. I per tant, què necessita aquesta família siriana? Necessita un lloc, un habitatge, una manutenció i sanitat i educació. Si l'Ajuntament de Calella està en situació de fer això, l'únic que heu de fer és dir-nos-ho i ens posem a la feina.
Doncs jo personalment em comprometo a parlar-ho bé amb vosaltres i buscar una solució per a aquesta família.
Calella està en situació de poder oferir això que deia ara el Quim?
Sí, estem preparats. Estem preparats per acollir ja la gent, o sigui que no, no crec que ens costi massa poder-ho solucionar.
De fet, estaria molt bé i agraeixo la predisposició, perquè si som capaços de solucionar el problema immediat d'aquestes famílies, això ens servirà d'experiència per preparar-nos per altres famílies que puguin arribar i, per tant, doncs, poder fer efectiva aquesta solidaritat, si volem, a petita escala, però que és el que ens permet doncs, contribuir doncs, a pal·liar una crisi que en aquests moments és de magnituds molt importants. Gràcies.
Doncs queda dit en antena aquest compromís de l'Ajuntament de Calella de donar refugi a una família que en aquests moments està a la ciutat de Barcelona amb estatus de refugiats i que necessiten un poble d'acollida. Doncs Calella diu que està preparat per poder ser aquest poble. Estarem pendents de com evoluciona aquesta qüestió. Això lliga amb el que dèiem abans, Karim, que la ciutat de Calella, Catalunya en general, és un país acollidor, un país que tracta bé a la gent, no, Karim?
Perquè hi ha una cosa molt important. La Bíblia diu no solamente de un pan vive el hombre. Y los refugiados, para los refugiados necesitan no solamente piso y comida, y hay cosas morales que necesitan mucho para porque los refugiados, la mayoría de los refugiados, hasta hoy día, sí, hay familias que yo conozco, con familias que tienen ahora, gracias al ayuntamiento, que tienen piso, tienen comida, tienen todo prácticamente, pero hasta hoy día los niños tienen miedo. Y los adultos tenían miedo de la guerra, del bus, de los aviones.
De bombardeos.
Bueno, y entonces, como sabemos, todo, entonces el problema de los refugiados es un problema internacional. Y hay un refrán internacional que dice, si quieres la miel, tienes que aguantar la picadura de la abeja. Entonces, yo creo que necesita mucha voluntad, mucha paciencia para ayudar. Tenemos todo, tener mucha paciencia y mucha voluntad para seguir y ayudar a los refugiados. Cada persona como puede.
Doncs com que vulguem la mel, haurem d'aguantar les picades d'abella. Em sembla que ens haurem de quedar amb aquesta frase que ara ens deia el Karim. La veritat és que podríem estar hores i hores parlant de diferents aspectes que tenen a veure amb aquesta situació, amb els antecedents, amb el conflicte, amb les solucions, però vaja, crec que hem pogut debatre durant tota aquesta estona al voltant d'aquesta qüestió. Fins i tot n'ha sortit una proposta interessant que haurem d'anar seguint a veure com es materialitza i com es trasllada. Segur que des dels serveis informatius de Ràdio Calella Televisió doncs, en tindran les notícies corresponents de com doncs, es va desencallant aquesta proposta feta aquí a l'antena de Ràdio Calella i que sembla doncs, que la predisposició és de que tiri endavant. Agrair-vos a tots la seva presència aquí amb nosaltres. Karim Alcaram, moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies també a l'Edu Millán de Calella pels Refugiats per haver-nos acompanyat. Gràcies també a doncs el Gassan, responsable de Política i Cohesió Social i del Món Àrab de Comissions Obreres, moltíssimes gràcies, i també a la Cindy Rando, regidora de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Calella.
Gràcies
també a l'Andrés Marí, que l'hem de disculpar perquè fa una estona ha hagut d'abandonar l'estudi perquè doncs, tenia un altre compromís i ha hagut de marxar abans d'acabar aquesta taula rodona, però també li agraïm moltíssim la seva participació i la seva implicació sempre en qualsevol dels projectes solidaris de la nostra ciutat. Per part nostra, gràcies també a tots vostès que ens han estat escoltant. Com saben, estem immersos en aquesta quinzena solidària de la ciutat de Calella, que té per lema Benvinguts Refugiats, i avui des de l'antena de Ràdio Calella el que hem volgut doncs, és explicar-ho, desgranar-ho i intentar entre tots parlar de què es pot fer per aquesta situació. Moltíssimes gràcies. Edu, vols afegir alguna qüestió abans d'acabar?
Sí, una última cosa que vull dir, que el nostre projecte està obert a tothom, que qui vulgui participar ja sap, que no... Que no fer publiquem excepcions de cap tipus, no tenim cap vinculació política, publiquem les dates d'assemblea al Facebook, així que qui vulgui està convidat, que com a mínim ja pot donar el primer pas per començar a ajudar.
Doncs així acabem amb aquesta proposta, amb aquestes assemblees obertes de Calella pels refugiats, que doncs ara l'Edu s'encarregava de recordar a tothom que són obertes i que per tant és una de les solucions o una de les coses que podem fer des de la ciutadania, col·laborar amb iniciatives ciutadanes com és aquesta i que avui també han sigut aquí presents amb nosaltres per parlar-ne i del qual doncs anirem tinguent notícies al llarg d'aquests propers dies. A tots vostès que ens han escoltat, repetim, moltíssimes gràcies per la seva atenció, que acabin de gaudir d'aquesta quinzena solidària participant de les activitats que s'organitzen, havent-nos escoltat a nosaltres, el Sidral Solidari, el Sopar Solidari, projeccions, etc. Totes aquestes qüestions que doncs, durant aquests 15 dies serveixen per parlar de solidaritat a la nostra ciutat, que no acabin aquí, sinó que se'n parli sempre. Si més no, nosaltres avui hem intentat posar les bases per agitar una mica les consciències i remoure allò que aquella empanteta que ens cal a tots per ser una mica més solidaris. Aquesta ha estat la nostra intenció i espero que així els hagi pogut arribar a tots vostès. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.